L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Un dia més des de la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre i en nom de totes les emissores associades a Mutter, és un servidor, Domènec Ramal, qui us dona la benvinguda en este temps d'actualitat. L'informatiu a Mutter. El d'avui dimarts, 19 de març, diada de Sant Josep, temps d'actualitat que, com cada dia, obrim avançant el sumari de continguts en titulars. Un temps d'informació que avui encetarem anant cap a Flix, on es radicalitza la protesta contra l'Ero del Cross. El 100% de la plantilla afectada secunda la vaga indefinida, començada aquesta setmana, i a més, els membres de l'Ajuntament comencen avui també una vaga de fam. Per la seva banda, el president de l'empresa Aircross, Antoni Zabalza, diu que no s'han d'interferir en el procés de les negociacions. Seguint amb d'altres qüestions d'actualitat de la jornada, anirem a l'Aldea. Els afectats per la fallida de la cooperativa volen ser acusació particular. Divendres passat se celebrava sessió plenària al Consell Comarcal del Baix Ebre. Recordarem com va anar i quins acords es van prendre. També avui destacarem que del 20 al 23 de març l'àrea municipal de turisme de l'Ametlla serà present al MIT 2013, al Moscou International Travel and Tourism. Parlarem de crònica judicial i successos. Els acusats de la mort d'un jove a Amposta accepten penes de 15 mesos de presó i el magistrat dissol el jurat popular. I des de Deltebre coneixerem el contingut d'una nova iniciativa solidària, la recollida de taps de plàstic per ajudar un nen de 9 anys de Camarles. A la recta final del nostre temps d'informació, avui parlarem també d'esports i del Club Patinatge Santa Bàrbara, que s'estrena amb bon peu en la primera competició federativa en la qual hi participa. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, propostes que tot seguit us comencem a explicar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I comencem ja la repassada a la crònica informativa de la jornada. Ho fem anant cap a Flix. L'activitat productiva a la factoria d'Aircross de Flix està totalment aturada aquesta setmana. El 100% de la plantilla secunda la vaga indefinida proposada pel comitè d'empresa i només 28 treballadors garanteixen els serveis mínims pactats amb el grup químic. La intenció és minimitzar el nombre d'acomiadaments i millorar la quantia de les indemnitzacions, manifesten des del comitè d'empresa el seu president, Francesc Xavier García. Aircross proposa d'acomiadar 65 treballadors amb una indemnització de 20 dies de salari i 12 mensualitats, una proposta que continua sent inacceptable per als sindicats. Un dels membres del comitè d'empresa, Xavier Pujol, explica que les negociacions estan encallades, que l'empresa no ha fet cap pas i detalla que continuaran amb la vaga indefinida a l'espera de les últimes negociacions a finals d'aquesta setmana.
Bé, ara, de moment, encara estan encallades una mica. L'empresa no ha fet cap pas. Ha dit més o menys que no es movia de la situació en què estava i ara per ara pues, vam decidir en assemblea el mateix divendres que van tornar els companys de Madrid i vam decidir fer la vaga indefinida que ja estava ja demanada i tirar-la endavant.
Xavier Pujol, del comitè d'empresa, explica que la situació no és agradable per ningú, però assegura que és l'única cosa que els hi queda i diu que tiraran endavant, costi el que costi.
Les coses no són gaire agradables per ningú, però és ara per ara, tal com estan les noves legislacions estatals que han fet, és el que ens queda als treballadors, la vaga. I ens ho estan prenent tot, quasi tot, jubilacions, tot, i ara el que ens queda és la vaga. I tirarem endavant en el que costa.
Xavier Pujol diu que l'última proposta de l'empresa és poca cosa i explica que, d'acord amb la resta de treballadors, la vaga indefinida és la millor de les opcions.
Creiem que és poca cosa l'oferta que ha fet i això ho vam transmetre a l'assemblea i la gent ha decidit el mateix que vam aportar. Vull dir, paga indefinida i endavant.
El president de la Cambra de Comerç de Reus, Isaac Sant Romà, ha expressat també el suport de l'entitat al municipi i al conjunt dels treballadors afectats.
Bueno, en principi el que venim és a donar-li un recolzament total, que estem al costat de Flix i estem al costat de l'Ajuntament, però per el que ens consta és tot el poble Baúna, i com que tot el poble Baúna, doncs venim a recolzar a tots els ciutadans, a totes les empreses de Flix que veuen perillar el seu futur, i per tant doncs, consens total a donar aquest suport.
Per últim, escoltem també les paraules de l'alcalde de Flix, Marc Mur, que anuncia l'inici d'una vaga de fam avui dimarts per sumar-se a les accions de protesta contra l'ERO, Aircross.
El que farà l'Ajuntament de Flix, en consonància també amb el que han fet els treballadors, que és radicalitzar les seues postures davant la intransigència a l'empresa, demà, després de la donació de sang, tots els membres del consistori es tancaran a la sala de plens en vaga de fam fins que les negociacions finalitzin. Per què fem això? Ho fem perquè entenem que la intransigència de l'empresa ha augmentat el seu nivell davant d'una proposta que li han fet als representants dels treballadors, que és salari a canvi de salvar llocs de treball. L'empresa no n'hi ha volgut ni sentir parlar, i per tant entenem que tenim la confirmació plena que no estem davant d'un tema de números, sinó d'un tema d'estratègia empresarial. Davant d'això, els treballadors radicalitzen les seues postures i l'Ajuntament també ho farà. Fins quan la vaga de fam? Fins que aquestes negociacions acabin i tinguem el resultat de les mateixes en sigui comunicat.
Tal com l'alcalde explicava, per avui s'ha organitzat una campanya de donació de sang amb el lema "Abans que ens la prengui el cross, la donem". Una campanya, evidentment, amb col·laboració del Banc de Sang i Teixits de Catalunya. I ja a la tarda, l'alcalde i els regidors es tornaran a tancar a l'edifici municipal, però aquesta vegada serà per iniciar aquesta vaga de fam que, en principi, està prevista s'allargui fins al proper divendres, últim dia de les negociacions. I no deixem encara de parlar d'aquesta qüestió polèmica i sempre, segons la informació publicada per l'Agència Catalana de Notícies, el president d'Aircross, Antoni Zabalza, reclama de no interferir en les negociacions de l'ERO de Flix. Zabalza entén la preocupació de les autoritats locals i autonòmiques i reconeix que fins ara les converses han funcionat bé tot i l'entorn hostil. El president del grup Aircross diu que amb la Generalitat hi ha hagut trucades, però no negociació.
Sempre hi ha trucades telefòniques, sempre hi ha contactes, això no els hi puc negar, però no hi ha hagut negociació. Els representants de la Generalitat els hi he dit exactament el mateix que els estic dient a vostès. Els he dit que no entrem a negociar perquè no som nosaltres els negociadors. Els negociadors són els representants de l'empresa i els sindicats, els representants dels treballadors. I són ells, en la mesa de negociació, repeteixo, els que tenen que contrastar les seves posicions i, responent a la seva pregunta, els que tenen que explorar els marges d'acord, els marges d'ajust que hi puguin haver-hi.
Antoni Zabalza reconeix que la negociació no està sent pacífica i entén la preocupació de les autoritats, tant locals com autonòmiques.
No és una negociació pacífica, és una qüestió important, això ho reconeixem, i és entendre que doncs, hi hagi preocupació per part d'autoritats locals, per part d'autoritats autonòmiques, etc. Aquestes preocupacions són compatibles amb no interferir.
De totes maneres, Zabalza, president d'Aircross, ha reconegut que s'ha avançat en la negociació, tot i l'entorn hostil, i demana la no interferència exterior.
Aquest és un procés, el portem ja gairebé 3 setmanes, i que encara ha de durar una setmana més. És un procés que ha funcionat bé, malgrat l'entorn, que a vegades ha sigut una mica hostil. Ha funcionat bé, s'han identificat punts de possibles millores en respecte a la proposta inicial, s'ha avançat en aquest sentit, i el que hem de fer ara és no interferir, deixar que aquesta última setmana acabi funcionant de la mateixa manera que han funcionat les 3 setmanes anteriors i que, si és possible, s'arribi a un acord entre les dues parts.
Antoni Zabalza ha fet aquestes declaracions després de la seva intervenció en un acte organitzat per ESADE Alumni per debatre el model de finançament de Catalunya i les relacions econòmiques entre Catalunya i Espanya.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem amb una altra de les poblacions on la polèmica des de fa uns mesos és oberta arran de la fallida de la cooperativa. Segons una informació publicada per l'Agència Catalana de Notícies, el primer grup d'impositors de la cooperativa de l'Aldea van ser citats a declarar ahir al matí per la titular del jutjat número 1 de Tortosa, que instrueix les diligències prèvies per la querella contra l'exgerent. Daniel Ferrer va reiterar la seva voluntat de sumar-se a les accions judicials obertes per recuperar el seu estalvis. Amb les llibretes i números de compte sota el braç, una desena d'afectats es van personar als jutjats on van ser interrogats no només sobre el seu cas particular i la forma com van conèixer el bloqueig de comptes, sinó també si han tingut coneixement d'alguna irregularitat per part d'algun soci, gestor o membre de la Junta. Tots els afectats consultats van reiterar la seva intenció d'exercir accions judicials per recuperar els seus estalvis atrapats pel bloqueig de comptes. Uns 4 milions i mig d'euros actualment. Una de les persones afectades citades a declarar, Josep Cugat, manifesta la seva voluntat de recuperar els diners bloquejats.
Sí, home, tinc bastant diners, sí. Tinc diners i no ho podria perdre, si podria ser. I si tarden molt a pagar-me'ls, ja només veuré perquè els ho vull ja.
Josep Cugat relatava quina és la informació que els ha requerit la jutgessa durant la declaració.
I l'únic que m'han preguntat és que si jo sabia quan va venir el cataclac de la cooperativa, si ho sabia, ja he dit que no, que va ser imprevist. I jo entrava diners d'un puesto quan la tenia i els ficava al puesto que entrava amb més rentabilitat i m'han agafat la quantitat que aquí està i jo vaig fer interessos, però és que no sabia cap orient que m'ha preguntat si sabia algun dato d'algun interessat de la cooperativa. Dic, no, jo me'n vaig fer la migdia i allí han teclejat i ho fet. I conforme.
Per la seva banda, el president de l'Associació d'Afectats, en Jordi Gas, reitera la voluntat dels afectats de compareixer com a acusació particular en les diligències obertes al jutjat número 1 de Tortosa.
Avui durant el matí estan declarant una sèrie d'afectats de la secció de crèdit i els han cridat a declarar per part de la jutgessa número 1 de Tortosa per a que portessin els comptes bancaris, els estats bancaris, i llavors els han anat, suposo que fent una sèrie de preguntes per a nivell de contrastar la documentació que ja té la jutgessa que va demanar en el seu dia a la pròpia cooperativa, amb els saldos dels afectats. No? Per tant, nosaltres, des de l'associació, continuarem treballant i continuarem parlant amb els advocats a l'efecte de personar-nos, si podem, personar-nos al jutjat número 1 d'aquí Tortosa, i per tal de recolzar els afectats que estan dins de l'associació.
La idea dels afectats és vehicular l'exercici de l'acusació particular a través de l'Associació d'Afectats per la Cooperativa de l'Aldea, que ara estudia les possibilitats i els costos econòmics que pot suposar personar-se en el procés obert als jutjats de Tortosa i que suma ja una dotzena d'imputats.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
El passat divendres se celebrava sessió plenària al Consell Comarcal del Baix Ebre, una sessió de la qual avui en coneixerem algunes de les qüestions més destacades que es van tractar i aprovar. Des de Ràdio Delta és Lluïsa Bertomeu qui ens porta aquesta crònica.
El plenari del Consell Comarcal del Baix Ebre, celebrat divendres, va estar marcat clarament per la gestió econòmica, ja que es va donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2012. Aquest s'ha tancat amb un resultat pressupostari d'aproximadament 398.000 euros i un romanent de tresoreria de 371.000. Aquesta xifra positiva de romanent de tresoreria dona ple compliment al pla de sanejament al qual està sotmès el Consell Comarcal des de l'any 2009. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre destacava que aquest fet mostra que des de l'ens comarcal s'està realitzant una acurada contenció de despeses i una optimització al màxim dels recursos. Lluís Soler.
Pagament a proveïdors, estem fent un exercici molt exhaustiu per a pagar a 30 dies en tots aquests proveïdors que tenen un caire social especialment. Tot el tema d'endeutament, que estem molt per sota de la ràtio legal de deute, en aquest cas un 8,40% respecte al 75% que es permet legalment, i un romanent de tesoreria, com diem, de 375.000 euros en positiu i un resultat pressupostari ajustat, com diem, de 396.000 euros en positiu. I la qual cosa ens permet, en aquest cas, poder dir que la sostenibilitat dels serveis públics del Consell Comarcal, tot i que estem en un moment d'adversitat molt greu, estem intentant aferrar-los com sigui a mantenir el mateix nivell de serveis públics que hem estat prestant fins ara i, si no, més i tot, que és el que estem intentant.
En relació amb la ràtio d'endeutament, el Consell Comarcal del Baix Ebre està al 8,44%, mentre que legalment es pot arribar al 75%. En el transcurs del mateix plenari es va aprovar per unanimitat l'ordenança reguladora dels plans de protecció civil i autoprotecció. Aquests tenen la finalitat d'establir una sèrie de mesures que faciliten l'actuació i l'ordre davant de condicions meteorològiques adverses o bé enfront un espectacle o esdeveniment. Les administracions locals de la comarca es poden acollir als plans de protecció civils i els d'autoprotecció. En el cas de les entitats sense ànim de lucre, aquestes es podran acollir als plans d'autoprotecció.
L'informatiu Emutel.
Del 20 al 23 de març, és a dir, a partir de demà dimecres i fins dissabte, l'àrea municipal de turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar serà present al MIT 2013, al Moscow International Travel and Tourism, un certamen en el qual l'Ametlla vol promocionar els actius turístics de la població. Des de la Cala Ràdio, és Olga Tomàs qui ens ho explica.
Des de l'àrea municipal de turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar s'ha fet un esforç pressupostari per tal de poder ser presents a la MIT 2013 de Moscow International Travel and Tourism 2013, del 20 al 23 de març. I és que s'ha deixat d'assistir a altres fires d'àmbit nacional per tal de poder ser a Moscou, en aquesta fira on es promocionarà la cala durant 3 dies. Per tant, els representants de l'àrea de turisme de l'Ametlla de Mar ja ho tenen tot a punt per marxar demà a Moscou. La cala, així, estarà present a l'estand de Catalunya dins de les Terres de l'Ebre. Segons Damià Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme, es vol oferir als turoperadors russos una alternativa a Cambrils i Salou. I és que, segons Lleó, tot i que l'Ametlla no disposa del perfil d'allotjament hoteler i centres comercials que busca aquest tipus de turisme per realitzar estades llargues, sí que es poden apropar i fer alguna estada curta o visita puntual. Per tal de promocionar l'Ametlla de Mar, des de l'àrea de turisme de l'Ajuntament s'ha editat uns fullets en anglès i rus on s'informa de les activitats turístiques que es poden realitzar al municipi amb el plat fort del Tunatur. D'altra banda, també contenen informació sobre allotjaments i immobiliàries, ja que el turisme rus, a més de visitar, també és habitual que s'interessi per comprar. Escoltem Damià Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme.
És una fira que dura 3 dies i una fira molt destinada als turoperadors. Molts turoperadors van a visitar la fira i molts turoperadors que operen aquí a Salou i a Cambrils tenen estan allà. Nosaltres aprofitarem la fira no només per estar a l'estand de Terres de l'Ebre dins de l'estand de Catalunya i oferir la informació a la gent que passeja per la fira, però anirem a parlar amb ells, amb els turoperadors. Ja tenim concertades unes entrevistes amb tots els operadors que treballen, que porten gent aquí a Salou i a Cambrils per a oferir aquesta alternativa.
D'altra banda, des de l'àrea de turisme s'ha fet un vídeo promocional que es pot visualitzar a través de la web de la Cala RTV a www.amellamar.cat/lacalaRTV. I és que, segons el gerent de l'àrea municipal de turisme, el perfil del turista rus és de poder adquisitiu alt, interessat en el sol i platja i la compra de productes de luxe. Les visites del turisme rus han augmentat considerablement a la Costa Daurada els darrers anys. De fet, es calcula que la visiten anualment més de 400.000 turistes russos.
Seguim ara a ritme de crònica judicial. Els acusats de la mort d'un jove a Amposta han acceptat penes de 15 mesos de presó i el magistrat dissol el jurat popular. El matrimoni haurà d'indemnitzar la família de l'exgendre amb 9.000 euros per la seva complicitat en la mort del noi. Des d'Amposta Ràdio és Manel Ramon qui en té més dades.
Doncs efectivament, així és, Domènec. El judici per la mort d'un jove de 23 anys a Amposta al setembre de l'any 2011 ha quedat vist per sentència i dilluns a l'Audiència de Tarragona després que el magistrat de la secció segona hagi dissolt el jurat popular. Les parts han arribat a un acord pel qual els dos acusats reconeixen la seva complicitat en el crim de l'excompany de la seva filla i accepten 15 mesos de presó. A més, no podran residir a Amposta ni acostar-se durant 6 anys a la família de la víctima, a qui hauran d'indemnitzar amb 9.000 euros. Dimarts passat van assenyalar al seu fill menor com l'autor de les gabinetades mortals. El noi ja va ser condemnat, recordem, l'any passat i compleix 3 anys d'internament per homicidi. Cal recordar que el menor, que en el moment dels fets tenia aquesta edat, va ser condemnat l'any passat i el cas ha quedat tancat amb un pacte entre totes les parts. Segons ha explicat l'advocat de l'acusació particular, Enric Fornós, els testimonis no han deixat clara durant el judici la seva participació directa en l'homicidi i això els ha motivat a cercar un acord amb les altres parts per tal d'evitar l'absolució dels acusats. Finalment s'han acceptat dos atenuants que han rebaixat sensiblement la pena, un l'arrebatament i l'altre la reparació parcial dels danys.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUT.
Parlem ara de qüestions solidàries i d'aquesta nova campanya de recollida de taps de plàstic per ajudar un nen de 9 anys de Camarles. Una iniciativa, la d'aquesta campanya, que des de Ràdio Delta ens comenta Lluïsa Bertomeu.
Ferran Navarro Estorac de Camarles té diagnosticada des de naixement una paràlisi cerebral tipus mixta i depèn d'una altra persona per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. Ara necessita un elevador d'escala per poder pujar fins a casa. I degut a que les ajudes estan sota mínims, la família i els amics han decidit engegar una campanya de recollida de taps de plàstic per facilitar el finançament d'aquesta ajuda tècnica. Carolina Navarro és la padrina de Ferran.
Pues a veure, ell necessita un elevador, perquè ells viuen en planta alta, i, claro, de planta baixa d'alta no pot pujar. No pot, que es van cadir a rodes. Llavors, fins ara no passava res, però ara amb un germà treballa fora i no pot pujar, un germà no està, i li toca amb el cunyada, si el tiqui penja el coll, el tiqui pujar per amunt. Pesa més i això anirà més, ara 19 anyets, però anirem a més, no anirem a menys. I llavors pues, necessitem una escala, un elevador escala. Ens hem ficat estem en un munt de gent, la Cruz Roja, ens estan ajudant a apoyar molta gent, moltes escoles, a part des d'aquí baix, de la Milla, de la Ràpita, de Sant Jaume, de Camarles, que ens ajuden a veure si podem aconseguir això.
Els que vulguin ajudar és molt fàcil, només cal que guardem tots els taps de plàstic dels recipients, ja sigui de cafè, begudes, detergents, llet, cosmètics, bolígrafs, fàrmacs. Un cop recollits, podeu deixar-los a qualsevol dels punts de recollida que trobareu a Deltebre, Camarles, Sant Jaume, l'Ametlla de Mar i altres llocs col·laboradors que realitzen aquesta recollida de taps per a Ferran. Recordeu que és un gest fàcil, barat i, sobretot, molt solidari.
Ets artista, acròbata, cantant o malabarista? Tens dots de mag, ets el rei de la rialla o la teva gossa balla? T'estem buscant perquè tu ets del milloret. Torna a Santa Bàrbara i en col·laboració amb l'Ebre Televisió, el programa dels artistes de les Terres de l'Ebre. Fins a 1.000 euros en metàl·lic per als guanyadors. Tens de temps fins al dia 19 d'abril. Consulta les bases a www.santabàrbara.cat. Atreveix-te, perquè tu ets del milloret.
Vint-i-dosena Fira Alternativa a l'Ametlla de Mar. Del 23 al 24 de març i a la Plaça Nova, tota mena de productes naturals i artesanals. Tallers, concerts, cercaviles i el diumenge 24, trobada de col·leccionistes de plaques de cava a la Sala de la Societat. 22ª Fira Alternativa de l'Ametlla de Mar, 23 i 24. Una altra manera d'entendre la vida. Vine a la Fira dels Cinc Sentits.
I abans d'arribar a la informació esportiva, parlem avui també de qüestions mediambientals. Per fer-ho, ens hem de fer ressò d'una nota de premsa que ha fet pública l'Ajuntament de l'Aldea i segons la qual, des de la Regidoria de Medi Ambient i de la Regidoria de Pagesia d'aquesta població, informen que el passat diumenge, dia 17 de març, va tindre lloc la celebració de la tercera diada del medi ambient a l'Aldea. Finalment, el temps va permetre que es realitzés la tradicional plantada d'arbres al camí del Xoperal de l'Ermita de l'Aldea. Els 55 plataners plantats pels assistents van servir per regenerar el camí de l'Ermita per tercer any consecutiu. A més d'anomenar el seu propi arbre plantat, els aldeans i aldeanes de totes les edats també van aprofitar per netejar els vorals de l'ermita. Per finalitzar l'acte, la Regidoria de Medi Ambient i la Regidoria de Pagesia van oferir un vermut per a tots els assistents. Els plataners són arbres caducifolis, corpulents i de capçada ampla que poden arribar als 40 metres d'altura. El plataner pot arribar a viure fins i tot diversos segles.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació tractem avui qüestions esportives. Per fer-ho anem cap a Santa Bàrbara. Allà el club patinatge s'ha estrenat amb bon peu a la primera competició federativa en la qual hi ha participat. Han aconseguit, concretament, un primer i un segon lloc en la competició de nivell C per a patinadors entre 10 i 11 anys. Des de la Plana Ràdio és Josep Roig qui ens amplia aquesta informació.
Doncs sí, avui des de Santa Bàrbara volem destacar una notícia que fa referència al món de l'esport i als primers triomfs aconseguits per una de les entitats més novelles que tenim al poble, el Club Patinatge Santa Bàrbara. El passat cap de setmana, dia 16 i 17 de març, va tenir lloc a les instal·lacions del Club Patí Amposta, el primer trofeu d'iniciació de patinatge artístic que va comptar amb la participació de més de 200 patinadores i patinadors de la Territorial de Tarragona de la Federació Catalana de Patinatge. El Club de Patinatge Artístic de Santa Bàrbara, del que hi formen també part atletes de Masdenverge i d'Amposta, s'estrenava oficialment en aquesta competició federativa amb uns bons resultats, ja que van aconseguir un primer i un segon premi en la modalitat C de la prova en la que competeixen els i les atletes d'entre 10 i 11 anys. L'entrenador del club, Javi Simón, deia que estava més que content pels resultats obtinguts en aquesta primera prova competitiva en la que participen, encara que, segons ell, el club planer haguera merescut com a mínim un altre premi, afirmant que li va semblar que hi va haver una certa discriminació en les darreres puntuacions, possiblement degut al cansament del jurat.
Sí, primera competició federativa i que de 6 n'hi hagués 2 que t'hagi quedat primer i segon de tota la província de Tarragona, més que content. Lo que era el campionat en si, estic conforme. En quant a les classificacions, a veure, d'ells dos sí, però de les altres nenes pues, van haver una miqueta de discriminació per alguna part. Una miqueta de descontrol per la part dels jutges, perquè potser també jo comprenc que per part d'elles és moltes hores de competició, molts de crios que has de veure, són moltes puntuacions que has de donar i al final, com aquí qui diu, pues, acabes una mica borratxo, perquè al final ja no saps el que donar, ni com donar-ho, ni el que ficar. Pues li dono una miqueta, en part, los entenc. Més que res, perquè dels 6 que portava, pues bueno, hi havia una altra nena més, que la veritat és una nena que, al igual que els dos que han quedat, és molt treballadora, perquè treballa, se mereixia quedar molt més avant en va quedar, però ja dic, va sortir a l'últim grup de la competició. Pobreta, ja les jutges ja portaven dia i mig ficant sí. Puntuacions. Doncs ja l'últim grup, ja la cosa se'n va anar de mar.
El Club Planer va presentar aquesta competició d'iniciació en la que hi participaven més d'una dotzena de clubs de la demarcació, un total de 6 patinadores i patinadors, Sen, Miha i Izan, els atletes que van aconseguir fer pòdium, primer i segon lloc, respectivament. Isabel Martí, la presidenta del Club Patí Santa Bàrbara, deia que aquests primers trofeus els ajudaran moralment i anímicament per poder continuar, i sobretot amb l'esforç del professor Javi Simón i gràcies al recolzament de tots els pares. Martí volia encoratjar i donar molts ànims a tota la resta de les patinadores i patinadors que, encara que no van guanyar, van fer un molt bon paper.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui, a diferència d'ahir, ja no s'espera un dia ventós, com ho va ser a moltes comarques. Vents molt més febles, presència d'alguns intervals de núvols, sol a moltes comarques, i aquests intervals de núvols de cara a la tarda vespre seran més nombrosos, més extensos, i de cara a demà a la nit doncs arribaran alguns ruixats que seran irregulars i que podran afectar de forma dispersa i dèbil a qualsevol punt de Catalunya fins a primer hora del matí. De cara al migdia i la tarda, força més sol, tot i que amb temps una mica insegur cap al nord i nord-est, amb nuvolades, i en àrees de muntanya del nord-est no es descarta demà a la tarda algun ruixat. Les temperatures en dies posteriors a l'alça, les diurnes i temps estable. Recordem que avui és l'últim dia de l'hivern i demà a les 12 i 2 minuts del migdia arriba la nova estació, la primavera.
Efectivament, tal i com comentava Francesc Mauri, la propera edició de l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre, si ens en renoveu la confiança, l'escoltareu ja dins la primavera, una estació que encetem demà a les 12 i 2 minuts del migdia. D'aquesta manera, hem arribat un dia més a l'acabament d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Domènec Ramal és qui s'ha encarregat de coordinar aquest temps d'informació en nom dels serveis informatius de les municipals de les Terres de l'Ebre. Molt bona tarda, fins demà.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.